Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb Jordi Carretero, el nostre tècnic de so, i Jordi Blajosan, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements, que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Yolanda García, directora d'Atenció Sociosanitària i Dependència de l'empresa Sènios, i després amb Glòria Soler, pedagoga, teràpia gestal, i parlarem sobre el camí de vida. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
I estem més gran ser gran. Bon dia, senyor Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I abans de començar, o ja una vegada començat, el primer de tot, el Consell de Salut.
El restrenyiment és un problema que afecta moltes persones grans. L'origen pot ser variat, tot i que gairebé sempre es pot millorar i fins i tot evitar, fent uns petits canvis en els hàbits de vida, com per exemple beure més aigua, menjar aliments amb fibra alimentària, com la fruita, la verdura, el llegum, i fer exercici lleuger. El que no s'ha de fer mai és prendre laxants si no han estat receptats per un metge. Els laxants sense prescripció i supervisió mèdica poden generar més problemes que els que resolen.
I ara estem amb el tema del dia del senyor Carles Reixac, que avui tampoc ens ha volgut dir ni a mi ni amb el Jordi Carretero de què anirà. Per tant, et deixem parlar.
Doncs comencem, Jordi, parlant de cuidar a casa, perquè considero que és inevitable que quan tenim algú a casa que té una dependència, per exemple, nostre pare, mare, tiet, és inevitable que abans de passar al següent pas, que seria comptar amb cuidadors, és molt habitual, no creus, que abans ho cuidem nosaltres mateixos a casa, intentant que la dependència, quan és baixa, que sempre defensem el programa, que sempre a la que es pugui es compti amb professionals. Però és inevitable que nosaltres també a casa, com a fills, fem alguna cosa. Llavors, dintre d'aquest pas previ, per dir-ho així, a comptar amb professionals, vull comentar alguns consells que penso que s'han de donar quan cuidem algú a casa. El primer de tot seria, abans de començar, que sembli molt tècnic, no ho és gens, fer, com dir-ho així, un diagnòstic de què li cal a la persona. És a dir, pensar què li cal amb ella, és a dir, quan s'aixeca al matí, quan es dutxa, quan es fa les higienes, quan menja, per intentar mantenir-ho. I veure com ho podem fer i si realment, i aquí ve el punt important, ho podrem fer sols. Perquè a vegades, tot i que estem, com diem, al pas previ de cuidar en comptant professionals, potser ens cal ajuda del segon germà, de la tieta, que també ajudi, perquè no, sols no podem. I dintre d'aquest pas de comptar amb els familiars, fer també una reunió amb els familiars, de dir, al nostre pare, mare, tiet, li cal això, som els que som, què pots fer tu? Perquè també ve aquí el tema de les feines de cadascú i com es pot una mica intentar adaptar. Per tant, important fer aquest diagnòstic i comptar amb la resta. Més enllà, podríem dir, el tercer pas, establir una rutina que estigui ja basada en el que la persona ha fet fins ara, com ho feia, és a dir, com parlàvem al principi, que s'aixecava de 7 del matí, doncs mantinguem-ho. Que s'anava després al lavabo abans de mig matí i després, quan cop aixecat, que feia la higiene més tard. Doncs també és important tot això, mantenir-ho, i també mantenir no només activitats, sinó també els hobbies, eh? Si anava, per exemple, al casal, el que sigui, també mantenir-ho tot. És a dir, no perquè nosaltres ara estiguem cuidant, aquella persona deixa de ser la que era. Un altre consell. També sembla molt important, i el nom és molt contundent, però tampoc és tan greu, que és establir un pla de seguretat. És a dir, primer de tot, al lavabo, com diem sempre. Ficar agafadors als jocs, mirar que el terra no rellisqui. A més, després també passem, la persona estigui còmode i segura a casa, fer com un diagnòstic de... Si nosaltres com a gent, diguem, més autònoma, ja tenim problemes amb segons quins jocs de casa, pot ser que la persona gran que estem cuidant encara en tingui més perquè tindrà més problemes de mobilitat. Això tinguem en compte. També, un altre consell important, la medicació. No és gens estrany que una persona de 30 anys o una de 40 es deixi medicació. Per tant, quan algú té 80 i pico, un 90, per posar un exemple, encara és més probable que ho deixi. Per tant, portar un registre de medicació que porta presa i la que s'ha de prendre. Són pautes molt importants. I en relació amb la medicació, jo m'atreviria també a parlar una mica de la dieta. En general, poca gent menja de bo bé. Per tant, quan a l'última fase, podríem dir, de la vida, a la vellesa, l'alimentació encara pren més importància. Com no portem una dieta equilibrada, el millor que pot passar és que estem restrets. Però a partir d'aquí poden passar moltes més coses, si repetim molts àpats, si no mengem una mica de tot, tot això pot causar. I també ens hi hem trobat cada cop menys, però encara passa sovint. La persona gran no es vol dutxar, no es vol banyar. No, jo estic net, jo m'ho he fet amb una tovallola. Encara passa a casa. És a dir, intentem buscar estratègies, ¿vale? Convèncer, pactar, són coses que també funcionen bé si ho fem com cal. I, per últim, i amb això acabarem ja aquí, seria també el tema de no oblidar que ha de mantenir-se cognitivament i físicament actiu. Per tant, fer reunions familiars, sortir a passejar, tot això mantenir-ho, perquè si abans ho feia, ho ha de seguir fent, i si fins ara no ho feia, fer-ho li pot anar molt i molt bé. Aquests serien els consells principals que he pensat que podíem donar per quan algú cuida algú a un familiar a casa.
Pues moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Llavors, ara, Carles, quina entrevista ens tens preparada?
Doncs, Jordi, aprofitant que parlàvem de cuidar i de cuidar a casa, i sempre que, com dèiem, recomanem sempre comptar amb professionals, doncs avui contem amb Yolanda García, que és la directora d'atenció sociosanitària i dependència de l'empresa Seniors. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para empezar contigo la entrevista, he dicho que eres la directora de atención sociosanitaria, pero de Seniors, pero aquí viene la pregunta clave. Explícanos, por favor, qué es Seniors y cómo trabajáis y qué hacéis, por favor.
Claro que sí, encantada. Pues Seniors somos cuidados a domicilio de personas mayores y personas no necesariamente mayores, pero dependientes. ¿En qué consisten nuestros cuidados? ¿Qué necesidades cubrimos? Nosotros hacemos propuestas coordinadas, tanto con la familia como con las personas cuidadoras, para ayudar a ralentizar el deterioro de las personas que cuidamos en todos sus aspectos. Es decir, ayudamos a aumentar o mantener la calidad de vida de las personas mayores en su día a día y en su entorno habitual, que es su domicilio.
De la gente que atendéis, ¿cuál podríamos decir que has dicho ahora hace un momento que atendíais a personas mayores con dependencia y a personas quizá no tan mayores? ¿Pero cuál sería el perfil de cliente que os contrata y el motivo?
Pues fíjate que esto está cambiando bastante. Normalmente cuando identificamos los cuidados a domicilio siempre visualizamos personas dependientes, grandes dependientes y de avanzada edad, ¿verdad? Pues, por supuesto, atendemos a este tipo de personas que suponen una gran demanda, pero cada vez más tenemos otro tipo de perfiles, que son personas, te pongo unos ejemplos, personas sí. Que viven solas y necesitan supervisión en algunas actividades de su vida diaria. Tú lo has reflejado muy bien antes, ¿no?, cuando estabas hablando de tips para cuidados a domicilio, pues en la toma de medicación, en la ayuda con las comidas, en la higiene personal. Otro caso son personas que únicamente necesitan acompañamiento para dormir o salir a la calle. Personas también con patologías muy específicas, ¿no?, como demencias tipo Alzheimer, Parkinson, artritis, artrosis, etcétera. Personas jóvenes, cuando me refiero a jóvenes me refiero a menores de 65 años con patologías de tercera edad, por ejemplo ictus o demencias también, cada vez hay más, y problemas de movilidad. Y en esto, como, claro, el expertise lo tenemos nosotros, ¿no?, en cuanto a todo este tipo de patologías, pues obviamente acuden a nosotros también. O sea que los perfiles están aumentando y diversificándose más.
¿Y habéis notado, estamos ya en 2022, casi que tocando verano, por decirlo de alguna manera, al menos por el tiempo seguro, y en relación a esto, ¿habéis notado en los últimos 2 años, sobre todo desde la pandemia, un aumento de la demanda?
Sí, muchísimo. Yo creo que la pandemia ha acelerado muchísimo algo muy importante, que es el cambio de modelo de asistencia a domicilio. La demanda se ha incrementado, eso está clarísimo, y todas las personas que nos dedicamos al cuidado a domicilio lo hemos percibido, pero además ha acelerado un cambio de modelo asistencial a domicilio. Hay otro tipo de empresas ya que protagonizamos un modelo diferente, no el modelo clásico tradicional, y que aportamos otro tipo de cuidados que abarca más servicios y servicios diferentes. Monitorización, la inclusión de la tecnología ha sido un avance tremendo que ha facilitado todo este tema de confinamiento, ¿no? Entonces, sí, tu respuesta claramente es sí, y además ha acelerado otro tipo de modelo asistencial.
Cojo tu órdago que me acabas de dar sobre estos servicios adicionales que ofrecéis desde Seniors. Explícame un poco más qué tipo de servicios ofrecéis como de servicios, digamos, adicionales.
Sí, pues mira, el primer servicio que proponemos es la figura de nuestro coordinador social, que es la persona de referencia para la familia y que mediante la valoración inicial personaliza qué tipo de cuidado va a tener, va a necesitar esa persona y lo va a coordinar junto con la familia. Luego, otro tipo de servicios adicionales que podemos pautar son pues rehabilitación funcional a través de terapeutas ocupacionales, fisioterapia con diferentes especialidades, a veces no tan conocidas, como pueden ser la fisioterapia respiratoria, por ejemplo. Dar pautas a familias y a cuidadores de movilizaciones y de transferencias, talleres de estimulación cognitiva, la podología tan importante en las personas mayores y sobre todo en las personas diabéticas. Servicios de logopedia, servicios de psicología y neuropsicología. Y un servicio muy importante también es la colaboración con los servicios sociales para aquellos casos donde hay riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, es un abanico muy amplio de servicios.
Y explícanos, porfa, es decir, ya hemos tenido claro el servicio inicial, que son los cuidados, los servicios adicionales, pero ahora me pongo en la piel de una persona que necesita este tipo de servicios, sean los básicos, por decirlo así, los más adicionales, pero que le hacen falta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona el servicio? Es decir, desde que recibís una llamada o un email, lo que sea, de ese posible usuario, hasta que la trabajadora familiar, otro profesional, empieza ya el servicio, ¿qué pasa ahí en medio?
Pues te cuento. Bueno, lo primero, nos pueden contactar por cualquier canal. Hoy en día esto ya está claro, ¿no? Por mail, por teléfono, por web, etcétera. En el momento que contactan con nosotros, una asesora de familia, nuestros asesores son todos terapeutas, son terapeutas ocupacionales, son psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, recoge ya esa primera información, esas necesidades de la familia, y esa información lo que hace es adaptarla a, primero, lo que nos está comunicando la familia, entenderlo muy bien y devolver, por decirlo de alguna manera, cuál es el mejor servicio que la familia puede tener, porque a veces no lo tenemos claro como familiares, ¿no? Sabemos que tenemos una necesidad, pero tampoco sabemos muy bien qué nos pueden ofrecer este tipo de empresas o de entidades. Entonces, la asesora de familia transforma ese input que estamos recibiendo, esa información que recibimos de la familia, para contestar muy bien cuál es el servicio más eficiente y mejor para la familia y para ese momento. En ese momento, bueno, pues damos toda la información. Elaboramos presupuestos ad hoc según lo que nos hayan solicitado, y una vez que la familia ya quiere trabajar con nosotros, ahí ya sí que es uno de nuestros coordinadores sociales, que como te decía antes es la persona de referencia y que siempre va a ser la misma persona para esa familia, quien le va a acompañar durante toda la relación de esa familia con Seniors. ¿Qué hace el coordinador social? El coordinador social hace una primera valoración inicial. Entiende muy bien cuál es la necesidad, conoce a la persona mayor, conoce a la familia, conoce el entorno y hace una valoración muy completa en todos sus aspectos, tanto clínico, social, de movilidad, a nivel cognitivo, etcétera. Y con toda esa valoración de la situación que nos encontramos en ese momento, elaboramos un plan de cuidados. En paralelo, nuestro equipo de selección, con el perfil que ella necesita para estos cuidados, comienza con la selección del cuidador mejor, para el que mejor se puede adaptar, porque no todos los cuidadores están especializados en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, si es un cuidador que tiene que ser experto en movilizaciones o en colostomías o en cualquiera que sea la situación de la familia, estas dos cosas se hacen en paralelo. Una vez que ya tenemos la valoración realizada, normalmente en este periodo de tiempo también, que son unos días, muy poquitos días, ya tenemos a la persona cuidadora seleccionada, entonces el coordinador se pone en contacto también ya con la persona cuidadora y coordinamos el plan de cuidados. El plan de cuidados es el siguiente paso a la valoración. Es decir, ¿qué hacemos con toda esa información que recogemos? Pues elaboramos un plan de cuidados con las recomendaciones, las actividades que nosotros creemos que debe tener la persona a cuidar. Y cuando te hablo de actividades, pues ahí recogemos desde actividades físicas que pueda hacer el cuidador con la persona mayor o cualquier recomendación de trámites de cualquier documento, gestión de dependencia, por ejemplo, discapacidad, es decir, todo lo relacionado con el ámbito sociosanitario lo vamos a plasmar en este documento. Y, por supuesto, recomendaciones de cuidado diario, desde una agenda de horario. Claro. Antes tú vuelvo a hacer referencia, lo reflejas muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en el día? ¿A qué hora duchamos? ¿A qué hora se produce la toma de medicación? ¿A qué hora damos el paseo? ¿A qué hora comemos? ¿A qué hora...? Pues, es decir, todo esto lo ponemos en manos de la familia, obviamente, se consensúa con ellos, y después en manos de la cuidadora, de la persona cuidadora, para que se comience a llevar a cabo en el día a día.
Claro.
Y a partir de ahí, el coordinador es la persona que va a hacer seguimiento a que todo esto se vaya cumpliendo y también que la familia y la persona cuidadora nos comuniquen: oye, pues mira, esto se está cumpliendo muy bien, o estamos teniendo dificultades en tal aspecto, o ha habido un cambio en la situación y hay que volver a modificar plan de cuidados o hay que modificar algunos aspectos.
Ahí, Yolanda, me queda un minuto para hacerte una pregunta y media, a ver si puedes contestármela en un minuto, que sería, muchas veces hay gente que tiene dudas sobre si elegir una residencia o un servicio de atención domiciliaria. Así, ¿qué dirías tú a esa persona que está dudando entre uno y otro, si de forma rápida, para, digamos, poder resolver esta duda?
Sí, muy rápido, que yo me enrollo. Lo primero es, antes de nada, tener en cuenta la decisión del mayor. Yo creo que esto es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que el mayor quiere o qué hubiera querido si no está ya en situación de decidir? Y una vez que la decisión, imagínate que no puede decidir, valorar muchísimo que no salga de su entorno. A mí esto me parece muy importante. Siempre que el entorno reúna unas buenas condiciones, está demostrado que, bueno, aparte que el 97% de las personas querríamos seguir en casa, el entorno facilita que no haya un avance de deterioro más acusado o más rápido que si nos sacan de nuestro entorno.
Y
si lo tengo que decir muy rápido, es eso.
Vale. Y te agradezco un montón para un poco orientar a mucha gente que estará en esta dicotomía. Y aprovechar, última pregunta. Ahora ya sí, hemos conocido a Senior, sabemos cómo trabaja, lo que ofrece, cómo es todo el proceso. La pregunta es ahora, la final, obligada casi. ¿Cómo os pueden contactar, por ejemplo, a nivel telefónico o a nivel de página web?
Sí, pues la página web es seniors.com. Por teléfono en el 93-607-3378. Y aquí estamos todos los días de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y luego nuestras oficinas físicas, que están en la avenida Josep Tarradellas, número 72, local 3. Ahí también de lunes a viernes.
De Barcelona.
Sí, de Barcelona, de Barcelona.
Uh-huh. Perfecto, Yolanda, pues muchas gracias. Nos quedamos con el teléfono, que voy a repetir, 93-607-3378, para cualquier persona que quiera llamaros. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Jordi, ets capaç avui a la borsa de treball d'explicar-me els temes tabús que costen molt de preguntar o de parlar en una entrevista de feina per part de l'entrevistat?
Hi ha una sèrie de temes tabús que inclús estan prohibits legalment i èticament. És, si estem parlant amb una dona, tens previst tindre fills? Això és una pregunta tabú.
Em referia per part de l'entrevistat, és a dir, de qui estan fent l'entrevista.
Pues, per exemple, quants calés guanyaré? Això costa molt. Quins horaris sabran i quina flexibilitat d'horaris tindré? Això són temes que crec que a tots ens preocupen.
Doncs justament això, agafo el que dius perquè porto ara un breu escrit que he anat pensant sobre temes que costen molt de tocar i que s'han de tocar en una entrevista. I sí, hi ha el tema horaris, hi ha el tema sou, i vull afegir només, que ara explicarem també, el tema vacances i també el tema dietes i altres beneficis. Vale? Dintre d'aquesta pàgina web que he trobat que es diu Welcome to the Jungle, benvinguts a la jungla, parlen d'això, que hi ha temes que són complicats de tocar i expliquen per què són complicats i quan s'haurien de tocar o quan hauríem d'esperar. Pel que fa a les vacances, perquè és delicat, perquè representa que quan et fas una entrevista de feina, sigui la primera o siguis en un procés, representa que tu has de mostrar motivació. Per tant, preguntar quan fas vacances o com es pot fer, doncs pot quedar una mica malament. Llavors, el que recomanen aquí és, en aquesta pàgina web que dèiem, benvinguts a la jungla, és el fet de esperar, perquè si ens faran una sola entrevista i no n'hi hauran més, vale? Sol tocar al final de l'entrevista aquest tema vacances, i si faran més processos, és a dir, que són diverses entrevistes, doncs segurament es tocarà al final, per tant, esperar, però sí o sí tocar-lo. I que no ens faci por també tocar-lo. Horaris. Que pot semblar també horaris. Per què? Doncs per això, per dir, hòstia, tinc flexibilitat, com ho puc fer? Puc entrar una hora més tard? Puc fer mitja jornada? El que sigui. Coses aquestes que poden també poden demostrar que potser no estem molt compromesos, quan de debò és millor deixar-ho clar, i molts entrevistadors això ho fomenten, el fet de ser molt clar amb el que volem. El tema sou és evident, però també hem de deixar molt clar el que volem cobrar, i si ens trobem incòmodes, com ens pregunten, si no ens ho pregunten, dir-ho nosaltres, una forquilla. Entre això i això, hem de fer-nos valer, sabem el que val el nostre temps, per tant, no està de més dir-ho, també si no ens ho preguntaran al final de l'entrevista o del procés. I dietes i altres beneficis, també està dintre del PAC, és a dir, són coses que ens poden preguntar, que ens poden oferir, i per tant, també està bé preguntar si ens ofereixen al gimnàs, un seguro de salut, el que sigui, també va bé preguntar-ho, i això, si no ens ho diuen ells, esperar sempre al final, perquè et pacta coses, vacances, horaris i tot això, esperar si no al final i fer-ho tot de cop.
Gràcies, Carles.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta el que m'agradaria parlar és de... Tu em podries dir, Jordi, així ràpidament, quina és l'activitat preferida dels residents a les residències?
Jo crec que fer jocs de taula.
Alguna en concret?
El bingo, pot ser?
El bingo. Jo, el bingo tinc claríssim que és l'activitat més desitjada. Argumentar per què? Perquè també té molts beneficis. En quant a per què? Perquè és una activitat que molta gent que viu a residències ha fet durant molt de temps, agrada, és senzill, i per tant el coneixen amb una dinàmica que més els fa estar contents. Llavors, en quant a beneficis, i aquí anem amb això, primer de tot, que preserva molt la memòria, és a dir, el fet d'anar acordant números, marcant-los. Això també, parlàvem també de coordinació mà-ull, escoltar, mirar la persona que la gent del banc està dient amb el bombo dels números, mirar la teva línia, mirar que tot això ajuda, aquesta coordinació mà-ull. Per què no dir-ho? I no he vist mai algú que jugui a bingo, que estigui infeliç, descontent. Tothom està com nerviós, vull dir, nerviós amb el bon sentit de puc ser jo que aquí li toqui avui. Llavors, una residència passa el mateix, no se juga amb diners, està clar, però també és aquesta emoció de guanyar. Estar feliç també promou, llavors, el jugar al bingo està amb un bon ànim. I si recordem, si tenim en compte això, que també promou la coordinació mà-ull, per tant ens fa estar més atents, també promou la memòria, tot això, què fa en general? Millora moltíssim la nostra salut en general, és a dir, jugar al bingo és un moment en el qual ens ho passem bé, preservem memòria, preservem una mica el tema de facultats físiques. Per tant, és una activitat bastant completa, agradable, i que, per tant, per això diem, com que agrada, no pot faltar mai a les residències.
Doncs gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pues ja hem arribat al final des Gran Segran. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treball social. I ara sí, fins la setmana que ve. Encara que nosaltres, a temps de benestar, continuem.
Adéu-siau.
Ràdio Estat, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja estem, Eixos de felicitat. Bon dia, Glòria.
Hola, bon dia.
Avui hem convidat a la Glòria Soler, pedagoga, terapeuta gestal. També m'ha confessat que va fer l'MBA a ESADE. No sé si ho puc comentar massa.
Sí, clar que sí.
Per als nous canvis que de fa un temps has fet a la teva vida personal i professional. I avui jo l'he convidada per parlar sobre la ruta del ser. Es pots explicar una mica què fa una noia com tu, havent fet un MBA a ESADE, havent treballat amb una multinacional alemana, ara amb una, com es diu, amb una furgoneta i donant voltes pel món?
Bé, és fàcil d'explicar. La vida és un canvi i tots estem canviant contínuament i hi ha persones que fem uns canvis més grans i persones que fem uns canvis més petits. Vaig començar, com tu dius, sí, a estudiar, vaig fer pedagogia a l'MBA per ESADE, vaig treballar amb una multinacional alemana i després amb una multinacional catalana, que ara ja és també del servei de subministres. I he estat molts anys en el món de la feina. El que passa que va haver-hi un moment que, tot i que tenia èxit, que em trobava molt a gust, tenia una sensació de què estic fent jo, no? Què és el que estic deixant aquí, no? Tenia els meus fills, que sí que són, per mi, el més important en aquesta vida i la llavor més forta que puc deixar. Però hi havia una mena d'insatisfacció interna de no estar fent el que tenia que fer. Mica en mica ho vaig anar perfilant a base d'anar-me coneixent una mica més a mi mateixa, a través de... Vaig començar fent ioga, després vaig fer un màster de desenvolupament personal i lideratge a la Universitat de Barcelona, després vaig començar amb el tema de la dansa, amb la Gestalt, amb l'Enneagrama de Claudio Naranjo, constel·lacions, però no he fet diferents eines, tot són eines diferents, per anar veient quines coses a la teva vida et sobren i quines coses et falten o necessites. Quines coses a la vida necessito jo i quines coses em sobren a mi. Ho vaig començar encara tot com un tema de treball personal. Jo el que volia era ser millor persona. I després, mira, la vida m'ha portat a ser terapeuta, no? Però mai va ser la meva intenció, ni siquiera fer la formació.
Llavors, una pregunta, Glòria. Què vol dir per tu ser millor persona? Perquè tot això se sent molt a parlar, però cada un pot tenir una perspectiva diferent.
Sí, per mi ser millor persona és poder donar el millor de mi mateixa i poder rebre de mi mateixa el millor de mi mateixa. És connectar amb un estat de benestar intern, com ho diria? De sentir-me a gust amb el que faig, amb el que dic, amb el que sento.
Però això també pot ser que vingui de la ment t'ho proporcioni i que no realment no connectis realment amb el teu cor.
No, n'hi ha una cosa, per això és tan important el que he dit del ioga i de ballar, perquè, o sigui, si no connectem amb el nostre cos, no estem connectant amb la nostra realitat sencera, perquè la ment ens pot portar a fantasies.
Correcte.
Com t'explicava, ai, mira, vinc una mica remoguda perquè m'he discutit abans de venir amb la meva parella. I què em fa que discuteixi amb la meva parella? Pues em fa fer connexions amb segons quina cosa diem, amb ferides anteriors que he contestat de la mateixa manera. Tot és un exercici que nosaltres mateixos ens boicotegem moments que podrien ser de tranquil·litat, de benestar, de felicitat amb la nostra ment. I la manera de poder superar una mica això és baixar-ho al cos, deixar-nos-ho sentir, aterrar-ho i veure quina molèstia tenim, què tenim, respirar és bàsic per poder pair les coses, per donar-nos en compte de quantes fantasies ens posem en el cap que realment no ens porten a ningú port on puguem arribar, sinó que ens porten a perdre'ns amb una voràgina de coses que no són.
Llavors, aquest taller que estàs fent, la ruta de la vida,
sí,
me les pot explicar una mica contestant a tres preguntes que són molt bàsiques: el per què el tinc a fer, quin és el propòsit per fer aquest taller i de què va aquest taller.
Vale.
Perquè el títol és molt atraient, però al final la gent vol una mica de xitxa.
Sí. El per què de la ruta de la vida. La ruta de la vida, em sembla que començaré per la tercera. T'explicaré una mica el que és el taller.
Vale.
La ruta de la vida és un taller que el que fa és convidar-te a que segueixis un trajecte, una ruta, un viatge, a través de les sensacions del teu cos, intentant no posar-hi cap sense expectatives de tinc que trobar, tinc que pensar, tinc que fer, a veure com era, res. Deixar-te sentir en el cos una música i unes veus que t'acompanyaran des de la teva concepció fins a un renaixement singular. I això és la ruta de la vida. Això és el taller. I a partir d'aquí hi ha uns exercicis que farem i unes reconnexions amb nosaltres mateixos, cada un amb ell mateix. És un taller on el viatge és molt molt endintre i molt personal, però que es fa amb unes altres persones que també estan fent aquest viatge, el que després també dona molta força i molt coratge per veure la vida amb molta alegria, amb il·lusió i per portar coses que ens havíem deixat oblidades.
Per tant, les sensacions o creències que puguem tindre de manera inconscient amagades, les posem sobre el nostre cos i a veure què passa amb el nostre cos, en quines sensacions les vivim.
Sí, és un viatge molt ràpid perquè dura 3 hores i mitja.
Sí.
Imagina't 3 hores i mitja passar per tota la teva vida, no?
Mm.
I quasi que... Sí, o sigui, pots notar... Amb aquest viatge, el clic de les persones és què m'he deixat al camí? Ostres, em vaig deixar això i ho necessito ara. Ah, que bé que ho he trobat i m'ho puc portar. O què estic arrossegant? I és que no ho necessito. M'està lastrant, em sobra, ho puc deixar anar. Normalment, els insights o les troballes que fan les persones en el moment de la ruta, quan acaben la ruta, són aquestes.
Llavors, ara, amb això ja m'estàs contestant bastant del per a què i el què.
Exacte.
Concreta'm, quin és el propòsit que tinc a tindre jo per fer aquest taller?
El propòsit és voler connectar amb tu mateix i amb el que tu ets, amb la teva essència, i trobar-te alguna cosa que t'ajudi a connectar amb la vida amb més il·lusió o deixar anar alguna cosa que t'estigui lastrant, que puguis viure la vida amb plena il·lusió.
I si jo aquest taller el faig 2 vegades, tindré 2 sensacions diferents?
Segurament sí. Moltes persones volen repetir el taller, encara que ja els hi diem, de moment el taller és igual. No, però és que necessito repetir-lo, doncs repeteix-lo quan vulguis. Sí.
I per què el tinc a fer? Qui m'obliga a connectar-me amb mi mateix, a ser millor persona?
Ningú, només tu mateix. Això només ho pots sentir tu. Jo mai et diré, tens que fer el taller per això i per això. No, no tens que fer-lo només si ho sents. Si realment dius, ostres, no sé, no sé, cada persona funcionem de manera diferent. Jo funciono que quan alguna cosa la veig i dic, oi, això m'agrada, i vaig. Pues, si sents aquest impuls, quan vegis la publicitat o com estiguis escoltant ara parlant del taller, ostres, jo això ho vull fer, fes-ho.
És l'únic que jo diria. Eixos de felicitat. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Estem a Eixos de Felicitat amb Glòria Soler, pedagoga, terapeuta, gestal, però ara li hem demanat a l'Eugena Sobrino que ens recomani un llibre perquè ens pugui fer sentir i seguir aquest camí que ens està comentant la Glòria.
Molt bona tarda, diumenge. Aquesta setmana recomanaré la novel·la Mujeres que compran flores, de l'autora Vanessa Montfort. En aquesta història, cinc dones de perfils molt diferents es troben cada dia prenent el te en una floristeria, cadascuna amb la seva història i les seves vivències personals que l'autora anomena síndromes. La protagonista és la Marina, una jove que acaba de quedar-se vídua i el seu síndrome és el síndrome del copiloto. Això què vol dir? El síndrome del copiloto és aquell que pateixen les persones que no viuen la vida en primera persona, sinó que la viuen al costat d'una altra i a través d'una altra, i necessiten aquesta altra persona per viure-la. I això és el que li passava a la Marina fins a la mort del seu marit, l'Òscar. Al llarg de la història, la Marina va coneixent a les seves companyes i es va empoderant per emprendre el viatge que li havia encomanat al seu marit, llançar les seves cendres, un viatge que la feia sola en un veler amb el nom de Peter Pan, el veler de l'Òscar, i ho ha de fer fins a l'Àfrica, al voltant de la geografia mediterrània. En aquest viatge es troba ella sola i té converses amb ella mateixa on recorda les vivències amb el seu marit i les converses d'empoderament amb les seves amigues. Un viatge que al cap i a la fi és un viatge d'autoconeixement i acomiadar-se de ser la copilot de la seva vida per esdevenir la conductora de la mateixa. Per acabar, dir-vos que Mujeres que compran flores té la seva adaptació a obra de teatre i es diu precisament Síndrome del copiloto. Dit això, molta força i a ser feliços.
Ara ja estem una altra vegada amb la Glòria. Gràcies, Eugènia. Glòria, ets feliç?
Et podria dir que sóc feliç el 90% del meu temps.
Per tant, Jordi Carretero, el nostre tècnic de so, tenim una persona aquí en l'estudi que és feliç el 90% del seu temps. Això és un rècord.
Ah, sí?
Jo entenc que sí. Perquè a mi és una pregunta que no em poden fer mai. Ets feliç? No. Jo sí que ho pregunto cada matí, però a mi no me la poden fer, perquè puc entrar a presó. Perquè si he fet durant molts anys tallers de felicitat, quan m'ho preguntava és com ho plantejava, i llavors entres amb l'angoixa aquesta que hi ha alguna cosa que em queda pendent. Llavors, quin és el secret de la teva felicitat?
Doncs fer les coses que a mi m'agrada fer.
Com per exemple?
Com per exemple, treballar amb això de la ruta, tindre temps per treballar-me a mi mateixa, senzillament per viure, per compartir amb les persones que estimo, per viatjar.
Per tant, tu t'has tingut de recomposar la teva vida personal, econòmica, patrimonial, per poder arribar amb això.
És que sóc una dona molt, molt, molt afortunada. Molt afortunada.
Per tant, l'agraïment és important.
Sí, jo crec que sí. Vaja, no m'imagino la vida sense agraïment. Jo em sento així.
Quin és el teu somni?
El meu somni?
Sí. Els nostres gens tenen que saber que vam estar parlant amb la Glòria abans de fer el programa, que si faríem unes preguntes, i em va dir, no fem cap pregunta i anem fluint. Per tant, no tenim un guió preestablert.
Sí, per això m'està sorprenent a cada pregunta.
Llavors, quin és el teu somni? Quin és?
El meu somni és ser 100% feliç.
Quin era el teu somni de la Glòria quan tenia 10 anys, 12 anys?
Doncs mira, et diré que d'alguna manera jo ja tenia una pulsió de que tenia que fer coses que servissin per ajudar els altres i no sabia com fer-ho. Em sentia com, però si no sé fer res, si no sé què puc aportar jo a la vida. I vaig aparcar-ho, això, vaig aparcar-ho, fins que en algun moment de la meva vida ha pogut sortir aquesta pulsió de no, és que la vida, què té sentit? Jo vull treballar en una empresa per enriquir accionistes o jo vull treballar per enriquir a les persones?
Però això són paraules molt maques, Glòria, però saps que al final de mes, al final tenim uns mínims, uns estàndards, ja no dic de qualitat, sinó de necessitats, que lògicament ens autoimposem.
Sí, però ja et dic que sóc una dona molt afortunada. I el que m'he donat compte és que puc viure amb molt menys del que vivia. Jo abans tenia una casa de 4 plantes, anava a la feina amb la meva furgoneta o amb la meva moto abans, amb tren. Bueno, tenia una manera de viure i ara en tinc una altra. Ara visc a dintre d'una autocaravana i des de fa una mica més d'un any. I me'n dono compte de que hi ha moltes coses que tinc a dintre d'aquesta caseta que no faig servir, em sobren. En realitat, ens creem unes necessitats, ens creiem que tenim necessitats, perquè no diferenciem entre el que són les necessitats i els desitjos. Almenys, aquesta és la meva experiència. A mi m'ha costat molt donar-me'n compte de què és necessari i què és un desig, o senzillament un deixar-me portar per lo que és normal, per el que jo em crec que és normal, que no ho és. És la meva percepció de normalitat. I me'n dono compte ara de que hi ha moltes percepcions de normalitat diferents i es pot viure amb qualsevol d'elles.
Llavors, ara imagina't que jo tinc 55 anys i et pregunto, què em recomanes perquè jo pugui ser feliç el 90% del meu temps? Si ja deixem una porta oberta per la infelicitat, per l'ansietat, pels nervis, per l'estrès, per les disconformitats, però què tinc a fer per arribar al teu 90% de felicitat?
Acceptar-te tu mateix, tal com ets.
Però això costa.
Depèn.
Llavors, efectes pràctics. Jo m'aixeco pel dematí i què tinc a fer partint de la teva actitud?
Pues aixecar-te de bon humor. Això és bàsic. Jo m'aixeco cada dia de bon humor. Cada dia m'aixeco feliç.
I si m'aixeco de mal humor, què faig?
Pues obre la finestra, mira el sol i ja veuràs que bonic és el dia. O si no veus el sol perquè tens un pati tancat, pues, no sé, posa't un programa de ràdio que t'agradi o una música que t'agradi o senzillament truca a alguna persona que estimis.
Aquesta pregunta me la vam fer fa uns anys en un taller que feien de felicitat amb una amiga, amb una companya, i jo els vaig recomanar una cosa als alumnes. Agafeu-vos un boli Vic, que és el boli tradicional que tenim aquí a Espanya, i suposo que el més barat, i fiqueu-lo a la boca. Si tu fiques un boli Vic, un boli a la boca, la comissura dels llavis, ara perquè estem amb mascareta, tiren cap amunt. Per tant, estàs forçant el somriure encara que t'has aixecat amb el peu, com ha passat avui. M'he aixecat, plovia, que no sé què, tota la roba que tenia estesa a la terrassa ha quedat molla. Si fiquem un boli, què fem? Automàticament forcem i li estem dient al nostre cervell, ei, estic content. Encara que emocionalment no ho estiguem. I això és una anècdota que em van explicar fa molts anys a Sud-amèrica i l'aplico. Encara que t'aixequis de mal humor, boli Vic a la boca durant un minut, dos minuts, cinc minuts. Clar, si anem pel carrer amb aquest boli Vic, potser es pensen, al Jordi li ha passat alguna cosa, no?, per les etiquetes que ens fiquem.
A mi se m'acut que el boli Vic també el podries fer servir per fer-te pessigolletes als peus, a lo millor, i sentir un plaer físic que et faci sortreure algun somriure i et faci començar a sentir benestar i a col·locar-te pues, d'aquesta manera més positiva de bon dematí, no?
Això els nostres oients tenen que veure que la felicitat és un objectiu que alguns tenim i altres no tenim, però no és una obligació. Perquè aquesta obligació pot generar ansietat?
És que jo no veig la felicitat com un objectiu on tinguem que anar, sinó com algo que tenim al nostre abast i només tenim que mirar-ho o no mirar-ho. Perquè ser feliç o infeliç només depèn de mi. Si jo vull veure, ostres, està plovent, se m'ha mullat la roba, quina merda, i ara tinc que anar al programa de ràdio, hosti, tu, i parlar-los de... No, a llavors vaig malament. Però si jo dic, ostres, està plovent, se m'ha mullat la roba, però mira que feia falta que plogués, eh? Quina alegria que estigui plovent, perquè mira, totes les plantes estaven seques i s'estan mullant. I bueno, la roba ja s'aixugarà més tard, si total... Quina importància té?
Per tant, aquest canvi d'actitud, jo el podria tindre si vaig al teu taller, de la Ruta del Ser?
Aquest canvi d'actitud tu el pots tenir encara que no vagis al meu taller.
Però si vaig al teu taller, tinc més probabilitats?
Si vas al meu taller, pots rescatar coses que t'ajudin a tenir-lo, sí.
Es pots dir quines seran les pròximes... Perquè és un taller que aneu fent regularment. Quines són les pròximes dates?
Mira, la pròxima data és el 5 de juny a Cardedeu.
5 de juny a Cardedeu?
Sí. I després, a meitat de juny, en farem un altre, al cap de setmana del 18 i 19, no sé quin dels dos dies encara, i el 30 de juliol en farem un altre.
Llavors, si algú vol buscar per internet, et pot trobar?
Si algú em vol buscar al Facebook i soc com Glòria Solevanús, a l'Instagram com Glòria i en vez de la O un 8, ja que no podia posar l'accent vaig posar un 8, Glòria, i em poden trobar, sí.
Vale. Per tant, els nostres oients, si volen més informació, a través del Facebook, Glòria Soler Banús, i si no, a l'Instagram, Glòria, canviant la O per un 8.
Exacte.
Perquè potser algun dels nostres oients doncs, està acabant de fer el dinar, no ha tingut temps d'apuntar-s'ho, però les xarxes socials és el nostre gran recercador de persones i idees. Llavors, ara passarem uns segons de publicitat i et demanarem unes petites recomanacions. Ara que ja estem entrant quasi a l'estiu, què podem fer per estar relaxats i una miqueta de, i tindre una miqueta d'aquest 90% de la teva felicitat?
Eixos de felicitat a Ràdio Estel. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Seguim a Eixos de Felicitat amb Glòria Soler, pedagoga, terapeuta gestal, que ens ha parlat del seu taller, la ruta de la vida, la ruta del ser... I ara sí que li demanarem, aquests últims minuts que ens queda de programa de ràdio, si ens pot comentar algun consell, ara que ja estem en plena calor, encara no hem arribat a l'estiu, però sí que estem en plena calor i les platges ja comencen a estar molt plenes de gent, què es pot recomanar per jo? Petits consells, que siguin simples, per poder estar relaxat.
Home, un consell bàsic per relaxar-se és trobar una postura còmoda, o si estàs dret, deixar caure el pes cap al terra i respirar profundament diverses vegades. Fer unes quantes respiracions. Respirar és la cosa més senzilla per estar tranquils i per sortir de la ment i dels pensaments i la cosa que fem de manera més automàtica i més inconscient. Si posem atenció a la nostra respiració, sentint com entra l'aire pel nas, com surt, ens tranquil·litzem, ens centrem en nosaltres mateixos, agafem força. I si, a més, mentre fem aquesta respiració, a lo millor podem estar pensant en alguna persona que ens estimem molt o en nosaltres mateixos en el moment, en un moment molt feliç de la nostra vida, i anar reproduint aquell moment i la sensació, sobretot no és tant veure-ho visualment com la sensació que teníem en aquell moment. Recordar sensacions, moments de felicitat, tornar-los a portar a la pell, a la carn, als ossos, al sentir, no? Al cor. Jo el que recomanaria és això, respirar. Ah, i aquells moments de tanta felicitat. Ara que estic aquí amb l'angoixa de, jo què sé, de que vull anar a la platja, a la caravana, m'està entrant la calor, no em funciona l'aire condicionat, però jo arribaré a la platja, disfrutaré d'un bany com aquell, amb aquesta aigua tan neta, estic viva, estic sana, amb la mida amb què ho estic i puc fer les coses que estic fent. I gràcies, vida, gràcies.
Pues moltes gràcies, Glòria. Una altra recomanació que sempre recomanem aquí és caminar a la platja mirant els peus, intentant no pensar en res, que això costa. Perquè si em fico com a objectiu, no penso en res, ja us pensarem tot. Però caminar, respirar... I un dels trucos és mirant els peus. I mirant com anem enfonsant el peu dintre l'aigua, dintre la sorra, que moltes vegades costa. Jo això no he pogut fer mai en una platja amb tanta gent. Perquè sóc de les... I això que vinc davant del mar m'agobia moltíssim, per la gent, la calor, no? Però si podeu trobar tots els que ens esteu escoltant un moment de... No fa falta anar a la platja, de caminar, de sentar-nos a la taula, després de dinar, potser ara, abans de dinar, costa, perquè tots estem pendents, que estigui tot el menjar a la taula, que no falti res, però després hem de ser capaços de trobar el nostre moment per respirar profundament, encara que sigui un minut. I aquest minut realment val molt. Doncs ja estem arribant al final d'Eixos de Felicitat. Moltes gràcies, Glòria. Queda pendent un altre programa, que en parlarem, sobre altres temes, perquè ens han quedat moltes coses per preguntar-te i per poder mostrar i compartir amb els nostres oients.
Moltes gràcies a tu i moltes gràcies a tots els oients de Ràdio Estel i fins la propera vegada.
Pues moltes gràcies, Glòria Soler. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Jordi, Jordi Carretero. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, sobretot, com sempre, que aprofitin.